Passen 6 minuts de les 11 del matí. Bon dia, Txell Bonet.
Renaldo i Clara.
Boníssim. Les endevines totes, ja, Txell.
Mira.
Són boníssims, Renaldo i Clara.
Sí, i saps que no els coneixia aquest arranjament així com més sintètic?
És que
saps?
Ara l'últim disc que han tret té molta més electrònica.
Sí, sí, no estava al cas, però la veu aquesta molt reconeixible de la Clara.
Com estàs, Txell?
Bé, contenta d'estar aquí al suplement, sí? Amb aquests aires de cap de setmana, aquest dia meravellós.
Mira, avui té més sentit que mai parlar de Fora del Ramat, perquè venim de casa del Peyu, aquest corral que té 60 sí. cabres, amb aquesta entrevista que hem sentit ara des d'Osona. I ara tornem a l'estudi de Catalunya Ràdio amb la Txell Bonet, que sempre ens porta personatges fora del ramat. A veure, Txell, avui per on arrenquem?
Doncs mira, avui tenim amb nosaltres la Sibila Nieto. És una dona que per mi és un exemple de superació. Quasi tenia 18 anys quan li van diagnosticar la síndrome d'Asperger, que és un trastorn de l'espectre autista. Pels que no hagin sentit mai a parlar de la síndrome d'Asperger, així bàsicament, llegint-ho de la Viquipèdia, doncs és aquest trastorn generalitzat del desenvolupament, que igual que altres formes d'autisme, doncs, si per alguna cosa es caracteritza és que hi ha com una dificultat amb la vida social, amb la interacció social, amb la comunicació. Tot i que són persones que de fet no tenen cap dèficit intel·lectual, només que potser hi ha un retard una mica, no en l'aparició del llenguatge, sinó en la facilitat, potser, en el llenguatge. I m'interessa també, perquè hi ha hagut alguns investigadors que darrerament han qüestionat que aquesta síndrome s'hagi de considerar una discapacitat, sinó que és una diferència, no? És tota aquesta tendència, aquest debat que hi ha al voltant de la neurodiversitat. Es calcula, tot i que a vegades és una síndrome que costa d'identificar, que, per exemple, en xifres de l'any 2015 hi ha 37 milions de persones a tot el món que la tenen, però en canvi...
És moltíssima gent, eh?
Però són molt poc visibles, és a dir, no escoltem gaire la seva veu, volem que s'expliquin, els volem sentir, és a dir, avui més que fer una pedagogia clínica del que és aquesta síndrome, el que volem és sentir una persona com se sent a vegades en la solitud o en aquesta dificultat de la interacció social.
Com vas conèixer la Sibila Nieto i la Núria Plans, que també de seguida la presentarem.
Sí, la Núria Plans l'he conegut físicament avui arrel de la Sibila. És molt interessant. Jo no sé si a tu et passa, Roger, que quan fas una entrevista, com per exemple avui que has anat a veure en Peyu, si d'aquí 5 anys t'agradaria veure què ha passat amb aquelles cabres o amb el mateix Peyu i els seus formatges, no?
Sí, clar.
És com veure, a vegades, coneixes una realitat, no? Aquests nois que vas entrevistar...
O a vegades aquesta pregunta que et fas moltes vegades de com t'imagines d'aquí 5 anys, no?
És aquell reportatge que va ser, per exemple, de les religions, sí. no? La fe d'aquestes persones, potser d'aquí 5 anys haurà canviat o no? Doncs en aquest cas em vaig interessar per la teràpia amb cavalls i justament, sense buscar la síndrome d'Asperger, vaig conèixer una persona que feia la teràpia amb els cavalls i li anava molt bé i patia doncs, a tota aquesta incomunicació que es veia pal·liada amb els cavalls. Era la Sibila Nieto, que quan la vaig trucar per convidar-la al suplement, em va dir, jo saps que quan era petita patia bastant assetjament a l'escola i va haver-hi una companya de classe que, en canvi, ella doncs, tenia més sensibilitat amb mi i que s'ha acabat dedicant a tot això i és mestra d'educació especial i fins i tot ara té un centre i m'ha convidat a parlar-ne de tot això. I aquí és on va aparèixer la Núria Plans, que junt amb la Sibila Nieto ens acompanyen. Benvingudes.
A veure, Sibila i Núria, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Catalunya Ràdio.
Com estem, Sibila?
Molt nerviós. Bueno, és la primera vegada a ràdio, però a poc a poquet.
Escolta, estàs molt nerviosa, però a poc i bona lletra, perquè hem estat parlant abans i ho explicaràs tot de meravella. Tu com explicaries què és la síndrome d'Asperger?
Mira, el síndrome d'Asperger és un trastorn del neurodesenvolupament, vale? Que un hàndicap que té és sobretot lo social. I les tasques i com veuen la gent al món. Perquè és, per desgràcia, tal com ha dit la Txell, es coneix molt poquet i sobretot una cosa molt especial, no? És que a les noies ens costa molt més que ens diagnostiqui.
I, per exemple, o sigui, quan tu dius que és un trastorn de les relacions socials també, és a dir, tu creus que et costa o tens més dificultat per relacionar-te amb la gent?
Depèn. Perquè hi ha molta gent que m'entenen i d'altres que no.
Núria, explica'm com vas conèixer la Sibila.
Bé, jo la vaig conèixer des de ben petita, des de la infantesa fins bueno, tota l'etapa escolar, fins a secundària. I pel que fa al síndrome d'Asperger, definir-lo una mica, que sí que la part l'àrea social, però també la, sí que es considera un trastorn de l'aspecte autista, que són del rendiment, no es diuen, o que tenen una severitat lleu o moderada, que la part intel·lectual està per la, els paràmetres, no? La part intel·ligència i la part de llenguatge està en un paràmetre neurotípic, sí que a vegades superior, o destaquen en algun, en un àmbit, no? O una intel·ligència o una capacitat a vegades superior a la nostra, no?
Com era compartir classe de petit amb la Sibila?
Doncs, clar, ara, passat el temps, clar, jo vaig viure la diversitat dins l'aula, sí que no hi havia inclusió, perquè ara ho veig, no? Però sí que és veritat que el diagnòstic que ara jo el sé, que és el síndrome d'Asperger, amb la Sibila no el ves identificat de com, perquè tampoc no li potenciaven les capacitats que tenia, i bueno, la veies una mica que tenia moltes dificultats de l'aprenentatge, no? I una mica dificultats en la relació, però sí que era supercarinyosa, que això tampoc no... Que el TEA femení, abans del diagnòstic, era... No hi havia, quasi. Era fins després, fins més tard, perquè el TEA femení, el diagnòstic actual, els d'abans, els que feien diagnòstic, no... O sigui, és amb paràmetres molt masculins. Llavors, amb nens sí que es diagnosticava molt abans, però ara sí que pues, la part sensorial també que tenen sí que es diagnostica més i es té en compte, no? Per això ara trobem el TEA femení abans d'hora, atenció precoç. Però amb ella sí que fins la universitat, crec que va ser fins que vaig fer magisteri de curs especial, no vaig veure el diagnòstic, crec que va ser als 17 o als 18. I bueno, sí que jo tinc flaixos, saps que no, però sempre m'ha marcat la Sibila, sempre, no?, a l'aula, perquè sí que es veia la diferència, però sempre aquesta sensibilitat que tenia en ajudar-la, no?, en el que sigui. Però sí que hi havia etapes més juntes i sí que hi havia etapes de més distants, no?, perquè la societat, no?, o els grups, no?, quan es feien els grupillos i tal, ja no anaves tant amb la Sibila o no la tenies tant en compte. Però no eres conscient, tampoc, de que no havia de ser així, de que havíem d'estar més amb ella, no? Perquè tampoc els professors o la tutor... Tampoc no donaven aquesta importància a la diversitat com es dona ara, sí? Abans, pues, la marxava molt de classe, anava a bastantes teràpies, no estava molt amb nosaltres, no? I després la coneixia perquè no llegia mai, escrivia molt poc, no la tenien en compte amb molts treballs que podien fer... I després vaig anar a casa seva amb un treball que me'n recordo molt a la universitat d'un pla de futur que li vaig fer a la Sibila i vaig descobrir que llegia llibres i llibres des de petita, que la lectura la tenia des de petita, que feia maquetes d'arquitectura, quasi, no sé, maquetes brutals de construcció. I després tot allò dels cavalls, no?, que... Tenia...
A veure, un moment, no ens avancem. Sí. Perquè,
vale, digues-t'hi. Sí. Sí. Bueno, que vas veure les capacitats que no potenciaven a l'escola, no? I llavors t'adones compte de realment la intel·ligència que tenia la Sibila, no? I tot el que ha patit, clar.
A mi m'agradaria començar justament per aquesta cosa tan bàsica que és, Sibila, tu com et sents? I com és que tens aquesta dificultat per l'ús social i com la intentes superar?
Mira, hi ha tres persones molt especials que ens estan escoltant la ràdio, dic els noms, vale? Que són, bueno, no quatre. Primer de tot, que és el Martí, que és el meu germà, que el Núria el coneix, i ell d'alguna manera té un caràcter diferent al meu i s'empenya perquè tingui jo una vida més neurotípica, no? Perquè m'entengueu com la que teniu vosaltres. Vale? I després hi ha... Perdona, com estic emocionat.
Perquè el teu germà ha sigut algú que sempre ha cregut en tu i que diu que
sí,
tu pots fer qualsevol cosa,
no? Sí, i ell veia en Martí que jo a mi em feien... O sabia, no?, que a mi em feien molts problemes, molt de mal, es pot dir físicament i psicològicament. Físicament i psicològicament.
Vols dir l'assetjament?
No sabia com ajudar-me. Llavors estava amb un núvol que ningú...
El teu germà és més petit o més gran que tu?
7 anys més petit que jo.
7 anys més petit que tu. I ell era molt sensible a aquest assetjament que tu potser paties a l'escola,
sí,
pel fet de ser diferent.
Això
I els altres amics que tens també són persones com tu?
No. Després tinc una noia que ens està... Bueno, una noia que es diu Maria, que la Maria ja la conec des de ben petita perquè els seus pares i els meus pares es coneixen dins de l'institut. Llavors, ella estudia filosofia, bueno, algo així d'idiomes. Llavors, ella des de ben petitona em coneix, sap com sóc, sap com ajudar-me. Després hi ha el Sebas, que el Sebas és una persona molt especial, perquè jo dic, no és el meu terapeuta, però com si ho fos, no? És un molt bon amic, no?, d'aquests nanos que et donen... que et donen l'oportunitat de fer coses com invitar-te a un simple dinar. Saps que per mi és molt més important això que... perquè ell ho fa. I després hi ha l'Anna, la meva veïna, i també m'ajuda com...
Però t'estàs emocionant, perdó, Roger, però t'estàs emocionant tant perquè justament aquestes quatre persones són les que fan el que no fa la resta? És a dir, tan inclòs?
La majoria de la gent fan... La majoria de la gent, ells quatre, fan aquestes coses. Perdó, ells quatre, la majoria de la gent ho fan des d'invitar-me a un simple cinema o alguna cosa així, ells ho fan. La majoria de la gent no, però bàsicament saps per què? Perquè em veuen diferent.
Sibila, quina relació tens amb els cavalls?
Mira, el cavall m'ajuda en Sebas, ¿vale?, que l'acabo de nombrar ara. I llavors ell m'ajuda, no, a que... El que em falta amb lo social... que és empatitzar o abraçar-me de teix, el cavall m'ajuda. I una cosa molt important, no? El cavall no li importa si tu ets ros, si tu ets moreno, si tu ets com ho sigui. Ell no li importa, i per mi això és molt, 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 molt important. Saps? I ell m'ajuda a abraçar, m'ajuda a treballar tot lo social. Monto, vale, que esteu invitats a venir, Txell i Roger i Núria.
Jo t'he vist muntar i jo no seria capaç de fer tot el que tu fas amb un cavall.
No, però us ho dic en sèrio, que esteu...
Jo sóc una mica patós, eh?
Ets una pura amazona.
No, però esteu invitats, vale, a Gavà quan vulgueu.
No, doncs mira, n'estaré algunes classes, abans de pujar-hi.
No, però que veieu el feeling, que jo tinc un feeling enorme amb ells.
Què sents quan muntes a cavall?
Una sibil·la... Jo... Dic sempre, no, que amb els cavalls sóc una altra Sibila. L'aquesta casa, per exemple.
Sibila, tu quan et van diagnosticar vas tenir algun tipus d'alleugeriment de saber el que et passava?
Sí, perquè a mi, per desgràcia, no és el que ha dit la Núria, l'Asperger costa molt diagnosticar. I a mi em van diagnosticar quan quedaven 3 mesos, em sembla, per tenir 18 anys. I llavors, durant la resta del temps... anàvem a psicòleg, a psicòleg, com, bueno, sí, a especialistes.
Sí.
Especialistes, d'alguna manera, i em feien proves, deien barbaritats, o el que sigui, fins que passó una persona a Barcelona, pues, em van ajudar.
I quan jo deia que eres un exemple de superació, era perquè, per exemple, tu estàs passant molt malament fent aquesta entrevista, però ho vols fer perquè vols que es conegui el teu col·lectiu?
Vull difundir, Txell, Roger i Núria, que això es conegui. I, sobretot, una cosa molt important, i si no ho enteneu, ella us ho pot dir jo. Hi ha molta gent, ¿vale?, a nivell social, que veu un Asperger i pensen, tal com som, que som robots, que som, m'enteneu el que dic, que som, que no estem en aquest món. No? I molta gent...
I quan deia allò de la superació era perquè tu també t'has format molt. Em sembla que has fet una universitat per la UNED, estàs fent ara mateix un curs. Quantes coses has estudiat i quantes feines has fet?
He treballat...
No em facis ara tot el currículum.
Què has estudiat, Sibila?
Mira, jo, per desgràcia, vale, també arrel de l'escola em va costar molt, molt treure'm el títol de l'ESO, que me'l vaig treure per un lloc. Bueno, llavors, pues, perdoneu.
Veu tranquil·la. És que, clar, anem amb la mascareta dins de l'estudi, tot és complicat. Digues, Sibila, et vas treure l'ESO?
Vale, em vaig treure l'ESO i llavors jo tota la vida, pues, l'Asperger, una cosa, si es pot dir bona, que és que tenim un tema en comú, vale? Que el tenim, que estem les 24 hores pensant en ell, i a mi ho és, com no, el cavall. Llavors, el cavall, que, bueno, pues, jo he intentat estudiar, fer cursos de mosso de quadra i de professor. El que passa que, per exemple, l'últim curs em va costar molt per entendiment dels professors, i el Sebas em va ajudar molt a superar-ho. I després he treballat amb una empresa que es diu Specialister, que és una cosa molt bona que té, vale? Per molt que ho podeu buscar a la red, és que ajuda a treballar les capes, que dona treball a gent amb trastorn d'espectre autista, no, perquè treballant les coses que ens costa més ho apliquen al treball.
Ara que parlàvem de que havies tingut dificultats per estudiar, no sé quina valoració com a mestra d'educació especial em pot fer la Núria de quin acompanyament hem de fer aquestes personetes, no, quan són nens, perquè jo crec que és positiu que ella s'hagués barrejat amb vosaltres i que hi hagués aquesta neurodiversitat, sí, mai millor dit, a l'escola, però sí que cal potser un reforç, no, a les escoles perquè hi hagi persones que puguin ajudar també el mestre, bueno, que hi és, sí, té, sí, i em sembla que s'anomena, però...
Sí, jo crec que ara mateix hi ha molta més inclusió a moltes escoles i s'està fent un procés molt bo, no? I al final el procés de la inclusió és arribar a un dia que no parlem d'inclusió, parlem d'escola només, per a tothom, no? Però ella va estar en una etapa que tampoc molts estaven en l'educació especial, no, amb centres, sí, d'autoespecial, i ella no, estava amb l'ordinària, no? Sempre lluitant. Això és gràcies a la família, perquè tu l'escola et pot recomanar, o a l'EAP et pot recomanar un centre o l'altre, però és la família qui va lluitar, en què la Sibila tenia dret a estar en una escola ordinària, no?
Podem dir que tu, veure el testimoni de la Sibila, i no sé si recordes algun moment d'assetjament concret del seu patiment a l'escola, et va marcar per fer tu després aquesta carrera d'educació especial i especialitzar-te ara justament en l'autisme, no només en Asperger, sinó en altres espectres autistes?
Sí que no recordo, Marc, allò, situacions, però sí que l'experiència general, sí que recordo patir la Sibila, no?, i plorar, no?, però jo crec que tenia la sensibilitat més d'ajudar amb el que fos, o sí que és veritat que veure patiment en alguns moments pues, m'ha fet més sensibilitzar. Però jo, amb l'experiència de tenir una diversitat a l'aula, és el que t'ha fet créixer com a persona i ser millor persona. I no només jo que he tingut la vocació, no, de fer magistrat d'educació especial, si jo crec que altres àmbits, una persona que va estar amb la Sibila i ara és enginyer, és igual, però el creixement personal i els valors, no, que et dona el respecte, la sensibilització, sí que és veritat que molts cops li dic que gràcies a ella doncs soc com soc i estic on estic ara, no? I sí que l'experiència de la Sibila, amb altres experiències, també amb diversitat funcional, doncs m'han fet anar pel camí una mica de l'educació de magisteri.
Hi ha una cosa que també ajuda molt, que és la tecnologia, em sembla. Jo vaig llegir que s'havia format una comunitat autista, que hi havia llocs web com Wrong Planet, però em sembla que fins i tot, Sibila, teniu un grup de WhatsApp, persones de tot l'estat espanyol, persones amb la síndrome d'Asperger com tu, o Asperger, no sé mai si ho pronuncio bé, aquesta paraula alemanya, el doctor aquest que l'any 44 ja va començar a observar nens, tot i que es va diagnosticar més tard. Teniu un grup de WhatsApp que us serveix a tenir aquesta vida social?
Sí, deixeu-vos explico, perquè no sé com anem de temps. Ni
sí,
res.
Són les últimes conclusions, per si algú s'hi vol apuntar.
Nosaltres, vale, gràcies a una de les universitats més bones de rol d'Espanya d'autisme, fa que, i això és veritat, que si algun Asperger o així vol apuntar-ho, vale, fan unes jornades de conveniència, no es diu conveniència, es diu... Bueno, on el bo és que treballes tot el relacionat amb el TEA. I el bo és que també coneixes a gent de tota Espanya, ¿vale? És a dir, jo, per exemple, jo estic a Barcelona, tinc una amiga de Badalona, o, per exemple, tinc un amic de Pontferrada o un de Galícia. ¿Vale? Tots especials. Llavors, ens han diagnosticat a tots, llavors, un cop a l'any, que tant no es va poder fer pel Covid, però ens reunim i ens ho passem bé. en persona, i la resta de l'any parlem mediante un grup de WhatsApp.
Molt bé, doncs mira, Roger, estic rebent en el meu Twitter i a les meves xarxes empreses que diuen que tenen persones contractades amb aquest síndrome i que diuen que tenen molt bones experiències perquè són persones molt responsables i molt diligents.
Hi ha un munt de comentaris també arroba el suplement al Twitter amb aquesta entrevista i aquest testimoni de la Sibila Nieto i la Núria Plans, que avui ens han portat la Txell Bonet, en aquest espai que fem cada diumenge a les 11 del matí. Jo us vull agrair que hagueu volgut apropar la vostra història. Tu, Sibila, paties per si t'emocionaves molt.
Soc molt emotiva, Roger.
Sí. I quan esteu juntes amb la Núria, no? Per què?
És que expliquem tantes coses. És un món molt emocionant, però a la vegada té coses bones, no, i coses dolentes.
Què et fa emocionar de la Núria, Sibila?
L'experiència. Perquè la Núria és una... i això és veritat, la Núria va ser una de les poquetes companyes que per jo tenir una dificultat, va ser un dels poquets que em va apoyar.
Et va donar suport. I a tu, Núria, què t'emociona la Sibila?
Jo a vegades m'emociono el fet de que no haver-la ajudat prou, no? De que a vegades quan ets petita no ets conscient fins ara, no? I la jornada... Ara estic en un centre a Vilafranca, fem camí, i amb la jornada que la vam invitar, a veure que ella pogués explicar l'experiència, és això, és que no és tant terapeutes o psicòlegs que vagin explicant, sinó és les experiències en primera persona que fan adonar la comprensió, no, a l'altre de quina percepció tenen, no, del món. No?
I això és el que avui també hem intentat fer aquí al suplement. Sibila Nieto i Núria Plans, quedem un dia per muntar cavall. Escolta'm, però per molt, molt, molt principiant, per favor, eh?
T'ha deixat el tango.
No, és que, a més, o sigui, alguna vegada que ho he fet, l'endemà he tingut unes agulletes horroroses.
No, si està, t'ha deixat el cavall, eh?
No, i més fa mal aquí les cames, perquè és que realment és horrorós.
Roger, quan vulguis, parlarem al noi que t'ha deixat en tango, que és un cavall negre.
Un poni. Deixa'm un poni per mi, sisplau.
Un poni al alto, Roger.
Sí, no, jo amb un poni ja faré. Txell Bonet, moltes gràcies.
A tu.
Fem una pausa i de seguida Roger Mas i David Caravent amb la música. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.